Radio Alcoy, Onda Media.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
10 grados centígrados.
Pendientes, sortijas, cadenas, cruces, colgantes. Cualquier pieza de oro que no utilice, se la tasamos sin compromiso. Aproveche la nueva subida del precio del oro. Máximos históricos. En Joyería Sancho, máxima tasación garantizada. Mejoramos cualquier oferta. Más de 50 años tasando joyas nos avalan. Venga a Joyería Sancho y se sorprenderá. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Recuerde, en Joyería Sancho mejoramos cualquier oferta. Aproveche la nueva subida del oro. Los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron. Joyería Sancho, en Xàtiva, Albereda Jaume I 18 y en Alcoy, La Alameda 39.
La Diputación de Alicante reabre el Museo Bellas Artes Gravina con un gran homenaje a los pintores del siglo XIX. Te esperamos en esta nueva etapa del MUBAG para disfrutar junto a nosotros de la riqueza cultural que atesoramos como provincia. Entrada gratuita de martes a domingo.
En Carrefour somos imbatibles en los precios de nuestros productos frescos. Ahora con la máxima calidad y frescura. Por ejemplo, la dorada pieza de 400 a 600 gramos, 2 unidades por solo 6 euros. Y recuerda que el domingo 12 de enero abrimos todos tus hipermercados. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Radio Alcoy, Onda Media, Cadena SER. Hoy por hoy, Alcoy.
Molt bon dia, com estan? Encetem l'última edició de la setmana de Hoy por Hoy Alcoy, on anem a conèixer les dues estrenes de cinema de pel·lícules que arriben aquest cap de setmana a la gran pantalla i ho farem de la mà de Virgilio Colomina. El metge José Carlos Hernández Vicedo estarà als nostres estudis per parlar-los de la nova ubicació de la clínica Hernández Vicedo, la trajectòria de la mateixa i els serveis que ofereixen. I en la segona franja del programa ens n'anirem a Muro per saber què ha organitzat l'Ajuntament per a la propera edició de la Fireta de Sant Antoni. Les regidores Txelo Cascant i Aida Martínez els donaran un tast sobre aquest esdeveniment que se celebrarà del 17 al 19 de gener. I per acabar, Tragaluz, on parlarem amb Xavi Castillo sobre la seva actuació de demà al COI i amb Alfons Om de Vercel. Salutacions de qui els parla, Maribel Vicedo. Benvingudes i benvinguts a Hoy por Hoy al COI.
Notas necrológicas.
Atención Fatjeca. Ha fallecido doña Montserrat Soriano Llodrá, a la edad de 92 años, estando la capilla ardiente en su domicilio, sito en la calle San José 18 de Fatjeca. El oficio de misa por su funeral será este viernes 10 de enero a las 4 de la tarde en la parroquia Espíritu Santo de Fatjeca. Ha fallecido don José Sánchez Campos, natural de Socobos, Albacete, esposo de Micaela Aljaro Prieto. Los oficios de misa de corporis sepulto tendrán lugar este viernes día 10 a las 19 horas en la capilla del tanatorio Servisa de la zona norte. La capilla está instalada en la sala número 4 del tanatorio Servisa de la zona norte.
Ha fallecido don Miguel Soler Moser, más conocido como El Cariñoso. Los oficios de misa y corpore in sepulto tendrán lugar este sábado 11 de enero a las 11 horas en la capilla del tanatorio Servisa. La capilla ardiente está instalada en la sala número 3 del tanatorio Servisa de la zona norte.
Descansen en paz.
Si buscas, en Citroën Grupo Marcos lo tenemos. Durante los días 23 y 24 de enero, ven a nuestro evento Stock Fuera y benefíciate de unos descuentos únicos. Solo durante dos días, que no se te escapen. Inscríbete en citroengrupomarcos.com y aprovechate de unos precios inigualables. Citroën Grupo Marcos, pasión por llegar.
Than a mile, I'm crossing you. in style someday.
Desde la butaca de Radio Alcoy, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
You heartbreaker, wherever you're...
Bon dia, Virgilio, què tal? Com estem?
Bueno, molt bé, Marco. Bon dia a tots.
Molt bé. Estem ja immersos en la febre dels premis, eh?
Sí, bueno,
estem... Els Globos d'Oro, els Goya, els Oscars, els...
Sí, i possiblement, de cara en vistes a l'exhibició de pel·lícules, pues, la millor època de l'any. Sí. És a dir, s'escapem del Nadal en pel·lícules tipus Jumanji i ara, pues, per lo menos, ja veureu avui, per exemple, n'apareixen dos i veureu la diferència que hi ha.
Molt bé, una xifra, no? 1917, però bueno. Sí. Comencem primer per l'altre estrany.
Sí, perquè així ens estenem un poquitiu més en 1900.
Després ja mirem en això. Vale, pues a veure esta primera estrena.
Quisiera que me fotografiaras en una de esas poses condenadas por la moral.
Comencem així a forteig, eh? Sí. I sensuals. Dis-me.
Bueno, tampoc, no. Tampoc és això. Però, bueno, que és una pel·lícula que, evidentment, du una certa càrrega eròtica donat el personatge sobre la qual es centra la trama. Esta és la pel·lícula, anem a dir, especial de la setmana, la pel·lícula que s'estrena en circuits molt restringits i que Cosentaire, en este cas, dos rescata. La pel·lícula es diu Curiosa, és una pel·lícula de la directora francesa Lou Genet, i narra les relacions que s'estableixen entre una escriptora, Maria Renyer, que realment li diem Maria d'Heredia, que pren el cognom del seu marit, el poeta Henri de Renyer. Per cert, la tal Maria Renyer firmava amb el pseudònim de Gerard Duville. Esta era una dona molt liberal o molt lliberada, era una dona que a més era molt lliure, molt independent. Luego estem evidentment en un marc molt propici per a parlar del poder de les dones, i realment esta dona s'enamora d'un fotògraf que és Pierre Louis i narra la història d'eixe adulteri que hi ha, però des del punt de vista no de la condena a l'adulteri, sinó tot el contrari. Bueno, a part de que no coneixem a Lou Genet, sí que jo puc dir-te que conec a l'actriu que incorpora a Maria de Renyer, que és Noémie Merlant. Esta actriu francesa, que és una autèntica delícia de dona, li vaig veure jo este dimecres en el cineclub d'on tenia Retrato de una mujer en llamas, que serà una de les candidates a guanyar el Goya, la millor pel·lícula europea, està en espera a mitja Europa. També era una pel·lícula molt semblant en temàtica a esta, i que és, ja repetís, una meravellosa actriu. Ella incorporarà, ja us he dit, a l'escriptora francesa, i de Pierre Louis estarà Nils Schneider, i després apareixerà com el tercer vèrtex del famós triangle Benjamin Laverne. El dir-te que aquesta escriptora, que nosaltres a lo millor no coneixem, era coetània de Colette, que sí que la coneixem, i l'ambient de la pel·lícula serà els principis del segle XX, on veurem aquest modernisme, ja que els francesos diuen que el modernisme va néixer a París a finals del segle XIX.
Va ser el coi.
Però nosaltres creiem que jo...
No, què sabran els parisens?
Això evidentment està mal. Bueno, també us puc dir que la pel·lícula, des del punt de vista estètic, és una preciositat de pel·lícula. La fan a Cosentaina, crec que només hi ha un passe, és a dir, el que estigui interessat en esta meravellosa pel·lícula pot anar. De fet, ja dic, si no s'havera fet en Cosentaina, a ningú no s'havera estranyat, perquè esta pel·lícula s'ha estrenat, repetís, que en el circuit més bé d'art i assaig. Dia Lou Genet que ella es va inspirar quan va veure una fotografia molt suggerent i va dir, ostres, que jo esta escritora la conec, i es va donar compte que era Maria Renyer i que la fotografia la firmava Pierre Louis. A partir d'ahir s'investiga i es crea, pues, esta meravellosa pel·lícula que podeu veure a Cosentaire.
Molt bé, molt curiós el que m'ho has dit.
Sí.
Vamos a veure aquesta segona estrena.
Sí, perquè el títol és curiós, no?
A veure, en esta segona estrena.
Blake, coge un hombre y trae tus cosas.
Esperaba que hoy fuera un buen día. La esperanza es algo peligroso. Tiene un hermano en el segundo batallón.
Ay, madre mía, sí. La gran película d'aquest any, almenys. Sí. Els Globos d'Oro ens han anunciat per, que anaria per ahí. Explica'ns.
A més, tu penses que possiblement esta siga la pel·lícula d'aquest any i jo crec que a la vista dels resultats dels Globos d'Or, que són ni més ni menys que un tràiler bo de lo que va passar després en els Òscar, tu creus que pot ser esta la gran pel·lícula? Tal volta li pot discutir la pel·lícula de Tarantino.
Era ser una de Hollywood que el va rebre que damunt una categoria que es dia musical o comèdia.
Sí, és que és Globus a diferència...
Era ser una de Hollywood musical o comèdia, sí. Segur. Però,
tu això saps millor que jo, Paco, que és, en Estats Units sí. Va haver una època en la que els grans musicals bueno, era els estertors, és el final del gran musical, acabava guanyant tots els Oscars. Estic parlant de memòria Oliver, de Carol Reed, va guanyar tots els Oscars, My Fair Lady, de George Cukor. Entonces, els Globos d'Oro, que són premis que dona la premsa estrangera a Hollywood, va decidir donar dos Globos d'Or. Uno a la millor pel·lícula de temàtica, anem a dir, dramàtica, i un altre a la millor pel·lícula, com tu molt bé has dit, de tipus comèdia o musical. En este any, les dos grans guanyadores han sigut per un costat 1917 i per l'altre la de Tarantino.
Entre eixes dos.
Que per mi no és una comèdia, la de Tarantino.
No, gens.
Per a mi és com dir aquell, i posant-se molt cursis, una carta d'amor al cine, com sí. Quasi tot el que fa Tarantino, sí, no? No s'enganyem, sí, per molt bebutot que parega ell en la seva posta en el cine, i per molt fantàstics que siguin els dos personatges que incorporen Brad Pitt i Leonardo DiCaprio, però en el fons, el que subiau és una història veritablement molt trist que va ocórrer a Hollywood, com va ser l'assassinat de Sharon Tate, que per cert ja aprofite per a dir que l'oficial la pel·lícula de Roman Polanski esta setmana ja també es pot veure a Cosentaire, que vam dir que no es podia veure,
i l'oficial
i l'espia que era el capità Dreyfus, no? Bueno, i després l'altra pel·lícula també de Clint Eastwood, Richard Jewell, també aplega a Cosentaire, que han aplegat les dos amb una setmana després, no? Bueno, pues 1917, que dirigís Sam Mendes. Este home té 54 anys, va néixer en Reading i va estar, això és el cotillo, casat a lo llarg de 8 anys en la nostra heroïna de Titanic, no?
Ostres, Kate Winslet, no? Sí, de veritat.
Pues Sam Mendes, que és un extraordinari director de teatre en Anglaterra, ja no és un novato a l'hora de aconseguir un Oscar, perquè no sé si te'n recordaràs d'American Beauty.
Sí, American Beauty.
Ahir va aconseguir ell l'Oscar al millor director, una pel·lícula que a molts no s'agradava gens, no? Però
denunciava l'American Way of Life.
El sueño americano. Una pel·lícula evidentment prou dura, no? Així apareix George McKay, que és un actor molt jovenet, de 27 anys, que jo l'ha vist en dues pel·lícules que a mi m'han cridat molt l'atenció, però les hem vist les dues. És Capitán Fantàstic i també va aparèixer en El secreto de Marrowbone, aquella pel·lícula que en el fons era un homenatge a Les 9 cada noche i a Los Otros, aquella pel·lícula un poquet mescla de tot. L'altre actor és d'en Charles Chapman, dic que estos són els dos principals, que només té 22 anys i va nascut a Essex i que apareix en una pel·lícula de Netflix que jo vos recomano, a mi em va agradar per lo menos molt, que es diu El rei. Aquestes operacions que fa Netflix d'enviar primer la pel·lícula al cine per a poder després competir en els festivals, de fet este rei va estar en Toronto i tal, i els altres actors, pues, Mark Strong, Colin Firth, Richard Madden, tots, Benedict Cumberbatch, tots estos són ja molt, sí, molt coneguts. I bueno, què fa Sam Mendes en 1917? Sí. Pues segueix a lo llarg d'un dia a dos joves són els dos actors que hem citat, a dos soldats, durant un dia d'aquesta terrible guerra que va ser la Primera Guerra Mundial. En teoria està rodat tot en un únic plano seqüència, però tots sabem que això no és veritat.
Difícil,
tu te'n recordes la pel·lícula aquella que d'Alfred Hitchcock, que no es va dir, diu, un únic plano y después Alfred Hitchcock en esa sorna que era la soga.
No, no,
y después Alfred Hitchcock va a dir, però vosaltres,
com
se ho creu? Si jo només puc carregar 10 minuts de pel·lícula en la càmera de gravació.
No tinc capacitat tècnica.
El que passa és que tindria que haver un gran treball de rècord ahí per a que pareguera. Bueno, el que es tracta és de que doni la sensació de que la càmera no para mai i el virtuosisme tècnic de Sam Mendes, pues és extraordinari. Dit això, què ha passat en els Globus d'Or? Que les dues o tres apostes que duia Netflix, que eren importants, molt importants, diria jo, l'irlandès.
Història d'un matrimoni.
La història d'un matrimoni. Inclús la dels dos papes, de Meirelles, no? I si m'apureu la d'Eddie Murphy, Jo soy Dolomite, no? I tal. Pues que ha sigut castigat durament Netflix. Netflix se les prometia, l'any passat va arrasar en Roma i ara pues, ha tingut que tirar enrere. Esperem, jo per lo menos nosaltres dos estem d'acord, no? Que entre 1910 i Érase una vez en Hollywood van endur-se tots els premis més importants. Tal vegada podíem discutir l'actor o l'actriu. L'actor, jo veig que Brad Pitt ahir guanyant, per lo menos el secundari el té clar, depèn en quina categoria vaig a nominar-lo. L'actriu ahir encara podria...
Va sorprendre, no? René Zellweger, no? Sí. Està ahir en la pel·li...
Una René Zellweger que no la coneixíem, no? No la coneixíem. De l'autèntic transformació que ha fet. També estan pendents es Goya, i en es Goya, a mi l'únic resquemor que me se queda és que les he vist no he vist les quatre nominades. He vist Intempèrie, he vist La frontera infinita, he vist Mientras dure la guerra, però em falta veure Lo que arde. I Lo que arde no la he pogut veure així i me se va escapar en el cineclub.
Bueno, deixar-ho a través ahí segur que d'ací no res. Anem a veure aquesta cançó que ens has preparat precisament orientada al tema dels premis, dels Òscar.
Posem-la qui va guanyar l'any passat. Shallow, no? Canta Lady Gaga, que és molt important en el món de la música. La va compondre Bradley Cooper i pertanyia...
El mateix actor la va compondre.
I la pel·lícula era Ha nacido una estrella. Avui ja avance que no vos podem fer pregunta perquè no hem pogut rebre les entrades, la farem la setmana que ve, però avui la pregunta era molt clara, que quantes versions de Ha nacido una estrella s'havien hagut, però no val la pregunta perquè no la fem.
Molt bé, d'acord. Bueno, pues anem a escoltar un fragment. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you... Composada i cantada per ell, almenys en la
Bradley Cooper. Sí, jo crec que Lady Gaga la va interpretar. És que Lady Gaga reprenia el personatge de Judy Garland o de Barbra Streisand.
I estàs dient quantes
vegades. O de Janet Gaynor, que ja per lo menos us n'he dit tres més.
Un últim, tenim un minut. La participació espanyola, almenys en els Grammy, no? Que estava la de Pedro Almodóvar i estava Ana de Armas, com a nominada.
Sí, Ana de Armas per eixa delícia que és Puñales por la espalda, no? Ana de Armas, que és una actriu cubana, no? Nascuda a Cuba, no? Realment, però que està sempre en grans produccions. I la presència d'Almodóvar, que lògicament competirà l'Òscar al coreano de Paràsitos.
Paràsitos
sí que l'he pogut veure.
Això sí, no? Això sí que l'has tingut.
Sí, una extraordinària pel·lícula. En aquests moments no us puc dir que ho diuen el director, però és el director de The Host, i el director, aquell que el vaig contar, que l'any passat, o fa dos anys, el propi Almodóvar li va llevar, com a president del jurat en Cannes, li va llevar la palma d'or a la seva pel·lícula perquè precisament estava produïda per la plataforma Netflix i Netflix no l'havia estrenada en cines.
Ostres,
mira. Tendran ganetes. Homely, és que no...
Serà fàcil.
Paràsitos és extraordinària, jo vos la recomano. Com la pel·lícula d'Almodóvar, també està, és esplèndida. A més, una fotografia meravellosa.
Dolor i glòria.
Sí.
Veritat. I una última cosa, el riu de la setmana passada no era el Potomac, era el Hudson, el riu Hudson, on va aterrar Sally l'avió. Després vaig estar mirant i...
En geografia, no?
He de dir-ho, em vaig enganyar.
No, tampoc em vaig fer res. El Potomac és més sonoro, sona molt millor.
Més, em vaig anar a mi més. Va. Molt bé, Virgilio, moltíssimes gràcies de nou.
A que sempre vosaltres.
Vaja bé.
Amigos de la música de Alcoy, temporada 2019-2020. Actuación por primera vez en Alcoy de la eminente compañía de danza Antonio Gades. Medalla de Oro de las Bellas Artes 2019. El sábado 1 de febrero a las 19:30 horas en el Teatre Calderón representarán su emblemático espectáculo Fuego de Antonio Gades y Carlos Saura. Un ballet inspirado en Andalucía, su magia y sus tradiciones. Adquisición de localidades en las oficinas de Amigos de la Música, calle Santa Lucía 3 Bajos, de 17:30 a 20 horas. En www.ticketalcoy.com y el día del evento en taquilla del Teatre Calderón. Un ballet excepcional con la personalidad, elegancia y maestría de Antonio Gades. Imposible perdérselo. Radio Alcoy con la música.
En Carrefour somos imbatibles en los precios de nuestros productos frescos. Ahora con la máxima calidad y frescura. Por ejemplo, la dorada pieza de 400 a 600 gramos, 2 unidades por solo 6 euros. Y recuerda que el domingo 12 de enero abrimos todos tus hipermercados. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Viernes 17 de enero a las 8 de la tarde en el Hotel Reconquista, jornada sobre la economía circular, pilar de futuro empresarial. Entrada libre, ponencia de Jorge Ramis, gerente de Acteco, y mesa debate sobre la economía circular hoy, experiencias y casos de éxito empresarial, con la intervención de José Enrique Simó del Grupo Danone, Vicente Rocatí de Aidime Instituto Tecnológico y Ángel Martínez de Acteco. Evento promovido por Rotary Club Alcoy. Cuidar el planeta está en tus manos.
Damas y caballeros, ¡que comiencen los felices años 20!
En Expert empezamos el año queriendo hacerte feliz. Por eso hasta el 31 de enero pagas tus compras desde 1 euro al día sin intereses. TAE 0%. Expert. Expertos en tecnología. Expertos en ti. Condiciones en expert.es.
Avui en Ràdio Alcoi, en el programa Hoy por Hoy, tenim com a convidat una persona d'una llarga trajectòria, però que ve als estudis de Ràdio Alcoi perquè, bueno, canvia d'ubicació. Estem parlant de la Clínica de Medicina Estètica Hernández Vicedo i tenim que millor que tindre així en els estudis que a José Carlos Hernández. Pepe Hernández, bon dia, què tal, com estem?
Bon dia, Paco, gràcies per la invitació.
Molt bé, a veure, perquè són molts anys i una ubicació, Isabel la Catòlica d'Aneu, d'acord? I ara no, ara des de fa molt poc s'han canviat al centre mèdic al Coll.
Un canvi, era un canvi ja no d'ubicació, sinó el local. En Isabel la Catòlica estàvem en un primer pis i este és el centre mèdic al Coll, que està en Juan Gil Albert 31, és un baix, que serà, és prou conegut per els reconeixements que es fan per als conductors. Cert. També duen una llarga trajectòria, diria jo que més de 30 anys.
Quasi com la teua, no?
Jo crec que quasi, una mica més.
Un poc més llarga, vale.
I, bueno, és un baix, unes noves instal·lacions, més modernes, més còmodes per a la gent, i sobretot per a la gent que sempre va en cotxe o la gent que ve de fora, que en esta zona de l'Ensanche és tan complicada aparcar. Cert. Ahí espero que no tinguin l'excusa de que arribentar porque no podían aparcar, ya que en la plaza Larrac prácticamente hay parques,
hay espai,
creues i ja estàs en la, sí, en la nova ubicació.
Puges uns metros i enseguida
ja està, exactament.
D'acord. Per tant, després de 3 dècades seguim innovant,
seguim canviant, buscant renovar-se o morir.
A veure, jo per exemple concret jo no el coneixia, expliques per fa un poc la teva trajectòria, que són ja 6
bueno, dècades. En principi, pues, clar, per a fer, jo em dedico a la medicina estètica un poc per casualitat, no? Jo soc metge i al cap de 2 anys, jo vaig acabar la carrera en el 86, en el 88 arriba al meus oïts que existís una societat que es diu de medicina estètica espanyola, uh-huh, i bueno, intente posar-me en contacte amb ells i de fet el primer evento al que assistís és en Barcelona. Recorde, perquè és molt graciós, que era unes jornades, no era el congrés, eren unes jornades de febrer i es dedicaven a les arrugues. Entonces, clar, ara està molt en boga el tractament d'envellir lo que és a nivell facial, no? I intentar rejuvenir.
Sí.
Entonces, en aquella època només existia el colágeno.
Ostres, vale.
I es feien unes jornades simplement per el colágeno, que era un producte que realment durava molt poc, 2-3 mesos, rellenaven les arrugues, o sea, imagina la
molt
evolució
bàsic, molt pioner.
A lo que tenim actualment que podem fer. No arribem a lo que fa un cirurgià plàstic, que seria un lifting, vale? Però tenim una sèrie de mitjos, una sèrie de productes avui en dia que podem arribar a fer coses molt interessants, no? I més comparades, ja et dic, en aquell moment. I, bueno, la medicina
estètica... Et desperta aquesta tensió, no? Dius, claro, ostres, això pot ser la meva orientació.
Sí, perquè en aquell moment la faena com a metge era en tot a base de substitucions, treballaves un mes així, 2 dies allà, estes 5 o 6 mesos sense treballar, entonces, bueno, tenies que buscar-te un poc la vida i va aparèixer molt interessant. Era una cosa molt novedosa que bueno, estava començant en Espanya i en Alcoi, pues més encara, no? Entonces, pues...
Pràcticament ho introduïxes tu així en la ciutat.
Sí, sí, jo i una companyera van començar els dos junts i bueno, després per circumstàncies va separar, però bueno, continuem tenint bona relació. De fet, encara compartim cert apartatge de làsers i això, perquè clar, la tecnologia ha anat avançant i el tema de làsers, el primer làser de depilació, per exemple, el vaig dur jo, el segon el va dur ella, i després van comprar un home entre dos i anem compartint perquè ja dic que les inversions tenen que ser importants, no?
Perquè estem parlant d'un instrumental, no? Que això serà...
Uf. Sí, cada volta...
I cada volta, no?
Cada volta tens que anar a canviar-lo, realment... I últimament l'aparatatge s'ha fet més barat, vale? En aquella època
era més difícil accedir a ell, clar.
Puc dir que actualment per la tercera o quarta part de lo que ens costa en els primers làsers avui en dia em pots aconseguir, no? A part de que són millors, que són menys dolorosos, són més efectius, vale? Però bueno, efectivament en el món de l'estètica tot d'entrar és molt car, o sigui, els productes són molt cars, els apartatges són molt cars, damunt fa ja uns quants anys els metges en teoria estem exentos de IVA com a medicina
i no,
però l'estètica no.
Entonces, ostres,
clar, de repente, pum, tens que anar també cotitzant i anar pagant l'IVA el 21%
i senda, bueno,
encara s'encarís un poc més,
exacte, perquè sempre parlem, això em comentaves al principi, que no estem parlant de quiròfan, sempre
són
coses
exactament, la medicina estètica no és cirurgia estètica, és dir que no entrem en quiròfan, sí que fem, pues, això, tot el que sigui en aparatatge, en injectables, és dir, i en consells. Per exemple, nosaltres el que més fem en un principi era tema de dietètica, tractàvem pues, l'obesitat, el sobrepès, i era un poquitiu també la tècnica de la mesoteràpia, que no sé si la coneixes, és injectar productes, ¿vale? Però, vamos, molt... poc profund, més bé superficial, a 2 mm, una cosa així. Entonces, pues això era quasi el que més fèiem. Després, el tema...
Com anar ampliant.
El tema de les varices, és a dir, els dos temes més importants en un principi era el tema de la dietètica i les varices, ¿vale? Perquè també era molt novedós el llevar les varius punxant-les, esclerosant-les en productes, no? Que dona uns resultats molt, molt, molt fantàstics. Ja quan són varius tronculars, que es diuen que són molt grosses, ahí sí que t'has que anar al quiròfan, no? Exacte, i això ja ho té que fer un cirurgià vascular, no? Després tot el que és, ja dic, tema d'operacions, d'implantes de mama i tot això, o liposuccions, tot això ja és tema de quiròfan i és tema de cirurgians. Exactament.
Vosaltres som mèdics. Però bueno, així tinc jo un llistat que m'has passat i és llarguíssim, així tenim un poquit de tot.
Sí, un
poquet de tot. La ventalla és amplíssim, que podem destacar, no sé, aixina que és el que més estan demanant ara o el que aixina el més novedor, no sé, el que tu veges que
el que més temps fa que estem més utilitzant és el tema de les varius, les varices, perquè vulguis o no, pues és un tema totalment mèdic, ho dic perquè també van començar en el tema de la depilació en làser, que era mèdic, però avui en dia, com tots sabem, en qualsevol racó estan fent depilació, vale? Entonces, clar, la competència en aquest cas és molt dura. Després, el tema del sobrepès, obesitat, que continuen tratant-lo, també està molt repartit des de que va eixir la diplomatura de nutrició i dietètica, i bueno, en qualsevol farmàcia, en qualsevol lloc, pues vull dir, no, també repartís un poquitiu tot, no?
Bueno, vosaltres aporteu aquesta experiència,
claro,
de tants anys.
Clar. És anys i la medicina.
Clar.
Perquè evidentment un pacient que està sa, que les analítiques són correctes, pues bueno, qualsevol pot fer
una dieta,
evidentment, però si ja n'hi ha patologia de colesterol, d'hipertensió, d'àcid úric, insuficiència renal, una diabetes, pues home,
és aconsellable
que hi hagi un intermediari, o que ho faci directament el metge, o que el dietista pues compartisca en un metge
un tot
el tractament, perquè no sols és la dieta, sinó que ja n'hi ha fàrmacos, ja n'hi ha algo més que actuar, no? I ara actualment lo més novedós, lo més novedós és el tema del rejuvenecimiento facial. Ahí és on, des que va vindre la toxina botulínica, que tot el món la coneix com a botox, que el botox és un nom comercial, ¿vale? Va començar per ahí, després l'àcido hialurònico, i ara estan els fils tensors, és a dir, que ni ses tres coses, inclús en un altre element que és la hidroxiapatita càlcica, pues es poden aconseguir coses molt interessants a nivell facial, no? Ja no diguem rejuvenecer, sinó més bé embellecer, és a dir, aconseguir un poquitiu retornar un poc a la estructura, a la fisonomia de la persona, ¿vale? És a dir, intentar no canviar la cara d'aquesta persona, perquè no és la qüestió és fer-la el més natural possible i que tinga un poquitiu més de jovialitat, no? Tinc una anècdota d'una pacient, precisament la toxina botulínica s'utilitza per lo que són les arrugues d'expressió, i el seny fruncit és el millor funciona, ¿vale? Entonces una pacient, després de tractar-la, em va fer molta gràcia perquè va vindre i em va dir: "Ai, la meva filla", ai, em va mirar i em va dir: "Ai, mami, estàs, no sabia com dir-me-ho.
Com estic?
Diu: "Estàs més llupi."
Més feliç, no?
Exacte, la veia més llupi. És a dir, clar, el seny i ser tancat ja no el tenia marcat i la veia com més feliç.
Més content al mateix temps. A veure, jo tinc que dir-te, aranyes vasculares, a veure, això de les aranyes.
Vale, aranyes vasculares podem distingir. Ahí estem parlant de microvarius, per així a dir-ho, vale? O d'aranyes vasculars facials, o també en el coll o en l'escote, és a dir, isos capilarets que apareixen en les ales del nas, la gent que té espòmuls, la cuperosis, és a dir, tot això és un component vascular. Es tracta, són coses totalment diferents, vale? Diferents en el sentit del tractament, perquè en les cames el que fem és punxar, vale? En injectable, el que el dia al principi, que hi ha famoses que ho fem, i després, a nivell facial i del coll i de l'escote, a nivell corporal, utilitzem el làser. N'hi ha un làser que sí que les elimina, les anul·la, les contrau. Cosa curiosa, en les cames jo ho he intentat moltes vegades i no ho aconseguís, o sigui, continuï utilitzant el injectable.
Segons la part del cos, exactament, reacciona d'una forma o d'una altra.
Semblava que anava a funcionar molt bé també països capilares finers que te se queden ja quan ja no pots més en les cames, però jo no aconseguís eliminar-les, continuï punxant directament.
Que veus que és més efectiu. L'experiència el diu això. Sí. Entrem en la recta final. Bueno, dos preguntes. Homens?
Sí, és ja fa anys que clar, nosaltres manegem molt un àmbit nacional, en congressos, en cursos i tal, i cada, des de fa 8-10 anys que sí que molts companys i companyeres parlen de que s'ha incrementat molt el tema masculí a l'hora d'entrar. Home, a veure, depèn de què temes estem parlant. Jo ara estic centrant-me en el tema precisament de rejuvenecimiento facial, no? Que és el que els homes en un principi pareix que
més
reticent. Perquè sempre han tingut pues, tema d'acné, tema de sobrepès, per supost, sí, és a dir, varices molt menys que les dones, però bueno, algun home també, i ara sí, la veritat és que des de fa uns anys per casí ja sembla que els homes també estan comprenent que no estan tan no estan tabú el tema este, que no estan perillós,
que
és molt agradable, efectivament, i que la imatge, pues, avui en dia, avui que és o no, és important. És a dir, aquesta primera impressió és molt important, no?
Molt bé, perfecte. I l'altra pregunta, perquè aquesta ja és l'última, un poc sí. Curiositat personal. Tu quan veus les estrelles d'aixes famoses de cine, les veus tant... Perquè ara, antes ho dies, el que veus és que creu que la cara siga realment natural. Uh-huh. Què fan aquestes persones?
De tot n'hi ha.
Que no veuen a la pinya.
N'hi ha de tot.
Mec ratllat, tu saps?
N'hi ha, n'hi ha gent que aconseguís molt bon aspecte, i n'hi ha gent que és molt exagerat o que algo ha passat ahí. Normalment quan és molt exagerat ha sigut perquè ho hagués utilitzat, si són injectables, que és el que fem nosaltres, o productes permanents, que això hauria d'eliminar-se perquè creen molts problemes, vale? Deformen, es creen granulomes, es creen problemes realment, ¿vale? I esos labios exagerats, perquè exacte. La gent diu, jo no vull botos, perquè esos labios, els botos no es posen els labios, evidentment, ¿vale? Es posen hialurònic, única i exclusivament, avui en dia, però s'han posat productes permanents que han creat problemes, ¿no? Claro. I entonces, esa una. I després, ja si la... Hi ha una deformació facial, realment el 90% de les voltes és per cirurgia.
Ah, ja passem ja exacte, al quiròfan.
I aquesta transformació tan exagerada, aquestes coses que dius no són neix o això, o està utilitzant-se malament. Per exemple, el botó al principi paralitzava molt i entonces deixava inexpressiu, cosa que no entenc com en tema d'artistes, d'actrius i d'actors es podien paralitzar quan ells tenen que expressar-se.
Exacte,
una cosa és suavitzar, el que tinc que intentar és suavitzar els gestos, vale? Que no siguin tan forts, però no pots eliminar-los.
Sí, sí, això sempre m'ha resultat curiós i ja tenia tu així. Vosaltres busqueu justament això, busqueu que la persona
la màxima naturalitat. De fet, el 99%, per no dir el 100%, diuen... Vale, però cuida que no me se note, és dir, que ningú m'ho note, és dir, que m'ho note jo, però que...
Sí.
Tots estem ahí en un equilibri, sempre estem buscant ese punt en el que la gent diga, ai, el veig bé, te se veu més feliç, més descansat, però no que el diguen, carai, que t'has posat botos o que t'has posat en els labios, m'entens? Té que ser algo molt sutil, vale, perquè la persona estiga contenta i que no, ningú es clave en ella.
M'has convençut, perquè això sí que crec que és una cosa que té la seva...
No? Per a mi és fonamental.
Exacte, la seva lògica, la seva coherència. Bueno, tornem a repetir ja per final. El trobem, Centre Mèdic Alcoi, vale? En Juan Gil Albert, a més, que és supercèntric.
Exacte.
Deixem el cotxe, si anem en cotxe a la RAC, quatre passos, i ja en seguida el busquem. Horaris, pots dir-me aixina?
Pues en aquests moments, de dilluns a dijous, les vespres de dilluns a dijous, sobretot, en un principi de 5 a 8, però bueno, l'horari sempre és ampliable, és dir que s'adaptem més o menys als horaris de la gent.
Molt bé, toquen allí al telèfon, allí al centre
mèdic. Toquen per telèfon, contacten per mi per WhatsApp, com vulguin. No, perfecte. Cap problema.
Coneixent-te,
la comunicació és lo fundamental.
Ja sé que tens, eres un bon comunicador. Vaja, sí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer.
Gràcies a tu, Paco, per la invitació.
Estem ahí en contacte i segur que vindràs d'ací no res perquè tindràs alguna novetat o alguna cosa que hauràs pensat.
Segurament. Moltes gràcies, Paco.
Gràcies, vaja molt bé.
Nota necrològica.
La Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco del Colegio Salesiano San Vicente Ferrer de Alcoy celebrará mañana sábado 11 de enero a las 19:30 horas en el Santuario de María Auxiliadora Salesianos del Centro una misa en sufragio de los antiguos alumnos fallecidos durante el año 2019.
Descanse en paz.
Importante empresa informática de la zona busca comercial técnico para ventas de software dentro del área de digitalización industrial. Se requiere alta disponibilidad para viajar por el territorio nacional, gran capacidad resolutiva, habilidades comunicativas y orientación a objetivos, experiencia en venta de software y conocimientos de informática. Se valorará conocimientos en el área industrial y conocimientos de idiomas, inglés. Se ofrece salario base más comisiones y vehículo de empresa. Interesados, enviar currículum vitae a rrhh@ipyc.net, referencia 002.